Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, afirma que des del seu departament es farà tot el possible per mediar l'ERO que va anunciar ahir Freixenet i que afecta 180 treballadors, el 24% de la plantilla. Samper ha recordat que la companyia, que presenta l'expedient aduint la baixada de la productivitat com a conseqüència de la sequera, pertany a un dels sectors afectats per la crisi arancelària.
És una decisió presa per una empresa que està a un sector que ho està passant malament, no és només Freixenet, és un sector que no ho està passant bé, és un sector que a més li afecta de forma directa el tema arancelari i és un ERO anunciat en el qual nosaltres intentarem posar tot el servei del nostre Departament de Treball a través de la Direcció General de Relacions Laborals per intentar fer una mediació entre l'empresa i els treballadors i que s'arribi a la solució més favorable perquè hi hagi el mínim impacte possible en aquesta regulació d'ocupació.
I el Centre de l'AS d'Estudis per la Pau acusa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de mentir i dur a terme una campanya de desinformació sobre la compra d'armes d'empreses a Israel. Aquest organisme ha publicat avui que la Moncloa ha adjudicat 46 contractes de compra d'armes a empreses a Israel des de l'octubre de 2023 per valor de més de 1.000 milions d'euros. Escoltem en declaracions a la xarxa l'investigador del centre, Eduardo Melero.
Bueno, más que incumpliendo, está mintiendo, porque nos han contado un cuento de hadas de que España no compraba armamento israelí y luego si vamos a los hechos y comprobamos en la plataforma de contratos del sector público que España ha adjudicado contratos a empresas israelíes por valor de más de 1.000 millones de euros desde el 7 de octubre de 2023.
I l'escriptora Margarida Aritzeta ha presentat una petició d'indult total per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar, recordem-ho, 4 anys i mig de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara el tribunal haurà de reenviar la petició al govern espanyol, que és qui haurà de decidir. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per fet que la península de Crimea continuarà formant part de Rússia i no es planteja, diu, cap altra opció en la seva oferta de negociació per acabar amb la guerra d'Ucraïna, un conflicte que ha assegurat té l'origen en les aspiracions del govern ucraïnès per incorporar-se a l'OTAN. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 25 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Encara continuen enganxats a moltes comarques de la costa, del prelitoral, també de Tarragona, però ja no són tan extensos ni tan freqüents com aquest matí. De fet, s'estan començant a trencar ja per moments i al llarg d'aquestes immediates hores el sol s'acabarà veient, també en aquestes comarques més a prop de la costa, del prelitoral o d'alguns indrets de la Catalunya central. En canvi, continuarà el sol ben radiant, només una mica emblanquinat a les terres de Ponent o les del Pirineu. Queden al marge d'aquesta humitat més elevada que teníem, sobretot fins aquest migdia. La temperatura es va enfilant. De fet, arribarà a màximes de més de 25 graus en alguns indrets de les comarques de Ponent. Demà tindrem canvi de situació, ja aquesta nit i matinada algun primer ruixat, demà al matí a les comarques de Lleida, Tarragona i Barcelona, i atenció, demà a la tarda, demà al vespre i demà a la nit, amb les tempestes que cauran des del Prepirineu fins a les comarques de la Costa Brava i l'àrea de Barcelona, amb algunes calamarsades. Ho anirem seguint a la xarxa, que encara continua.
Doncs avui al Connectats parlarem de les vacunes en plena celebració de la Setmana Mundial de la Immunització. Entrevistarem Anna Perales, infermera referent de vacunes del CAP Sant Cugat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia de joves del mes d'abril per saber què en pensen sobre l'avançament de l'edat per votar als 16 anys, una reforma que preveu el govern espanyol. A partir de les 5 coneixerem la santcugatenca Teresa Cervelló, professora i autora del llibre Estimat Jordi. Continuarem amb música per descobrir el projecte El Bali, Afrobeats en català, del santcugatenc Andreu Porroy. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb els companys de Terrassa i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte, coincidint amb el dia de la visibilitat lèsbica, Terrassa celebrarà el primer Corredracs, una jornada festiva i de lluita dedicada a la cultura drac i a la visibilitat del col·lectiu LGTBIQA+. El Corredracs es presenta com una proposta pionera i valenta que vol portar la dissidència, la creativitat i l'alegria als espais públics de la ciutat. L'organitza el col·lectiu local Desviades Collective i aquest mes celebra el seu primer aniversari. El programa inclou actuacions de drag queens i drag kings. També hi haurà música en directe, bingo musical, dinar popular o una batucada amb l'Escandalera. A més, han organitzat espais de trobada per al diàleg i la celebració de la diversitat. Amb aquesta iniciativa, Desviades Col·lectiu vol oferir una alternativa inclusiva i transformadora a l'oci tradicional, tot reivindicant així els espais comuns com llocs de trobada, expressió i orgull per a les identitats dissidents. El Corredracs començarà a les 11 del matí i s'allargarà fins a les 7 de la tarda.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per la Cocapital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La segona fase d'obres del projecte d'urbanització del Portal Sud de Sabadell començarà a final del mes de maig. L'Ajuntament donarà llum verda a l'actuació el pròxim dilluns per tal de poder executar els treballs, pressupostats en 3,1 milions d'euros i amb una durada prevista de 14 mesos. El gruix de la intervenció passa per la construcció d'una nova rotonda i un vial de doble sentit que permetrà l'accés directe al polígon sud-oest. En paral·lel, també s'urbanitzarà un aparcament entre els carrers Joaquim Blume, Francesc Eiximenis i Domènec i Montaner, i es reforçarà el col·lector de Can Feu que hi ha en aquest punt. Marta Farrés és l'alcaldessa de Sabadell.
Un primer, com els deia, de dinamisme econòmic, és a dir, enllaçar bé amb totes les nostres infraestructures, en aquest cas la C58, amb el polígon sud-oest, que és un dels polígons molt importants a la ciutat de Sabadell, i per tant guanyar fluïdesa en aquest espai. Pensin vostès que en aquest espai hi passen més de 42.000 vehicles al dia, per tant un espai doncs, realment amb molta presència. Un segon element important, guanyar dignitat a l'entrada de Sabadell, que crec que com una ciutat de Sabadell es mereixia.
Tot i això, el Portal Sud també comptarà amb una tercera fase més endavant, que si no hi ha entrebancs hauria de començar abans d'acabar el mandat, per tant, abans del 2027.
Gràcies, Juli. Anem ara fins al litoral. Crònica d'actualitat d'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda. Ja coneixem la programació de les festes de maig d'enguany, quan queda tot just una setmana del tret d'inici amb el pregó, que en aquesta ocasió anirà a càrrec del locutor Dani Moreno. L'Ajuntament ha fet públic tot el calendari festiu en una roda de premsa. Precisament, ABBA The New Experience actuarà en el marc del pregó a la plaça de la Vila a les 8 del vespre. Avui hem conegut que grups com Mamaduixa també farà parada a Badalona durant el mes de maig. Mamaduixa actuarà dissabte 3 de maig al parc de Can Soleil i Cal Arnús. També recordem el cantant badaloní Edu Esteve, Nena de Conte i Doctor Prats actuaran el 9 de maig al Passeig Marítim i Omar Montes la nit del 10 de maig, just després de la cremada del dimoni. El concert posterior ara per ara no es pot desvetllar per temes contractuals aliens a la Ajuntament de Badalona, però des de l'executiu local asseguren que ben aviat es podrà anunciar. L'Arts Arnús acollirà l'1 de maig com a novetat més música en directe. Josu and Duncan, Me Colapso and Desco i la Big Band de l'Escola Música Moderna de Badalona. Ho explica la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera.
En els concerts que es fan a Cal Arnús aquest any hem inclòs un dia més i en aquest dia farà el concert la Big Band de l'Escola de la Música Moderna, perquè això doncs, també doncs, hem volgut doncs, donar aquesta oportunitat perquè tothom pugui gaudir d'aquest gran concert.
Dins la programació d'enguany destaca també com a novetat l'aparador escènic, una proposta que pretén descentralitzar les festes.
Gràcies, Anna. De Badalona al Prat de Llobregat, Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El ple ha aprovat una nova ordenança que limitarà el nombre de taules a les 220 terrasses que hi ha als 440 bars i restaurants del municipi. La normativa també permetrà ampliar l'horari fins a un màxim d'una hora. Des de l'equip de govern destaquen que la proposta és equilibrada amb el descans veïnal i consensuada amb el sector. Escoltem el tinent d'alcaldia d'Acció Ambiental i Serveis Urbans, Joaquim Bartolomé Capdevila, i el de Relacions Institucionals, Juan Pedro Pérez Castro.
És una ordenança on ha de conviure, on ha d'haver aquesta flexibilitat i entesa, aquest equilibri de lo que és la via pública amb el veïnatge.
Jo crec que la gran virtut d'aquesta ordenança és precisament que s'ha fet amb el sector. Hem trigat uns anys, és veritat, no ha estat fàcil, però el fet d'haver tret aquest compromís i haver pogut portar a plenari un document consensuat, treballat amb el sector, avui representats aquí a plenari, per representants del Gremi d'Hostaleria, doncs té molt de valor.
L'ordenança prohibirà publicitat de begudes alcohòliques, elements fixos a la via pública, així com també estufes exteriors per la seva ineficiència energètica. És en aquests punts en què PP i Esquerra no estan d'acord. De fet, Junts, tot i estar d'acord, sí que ha criticat la urgència.
Gràcies, Lluís. De retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La Biblioteca Municipal Antoni Tort celebra aquesta tarda el Dia Mundial de la Literatura Infantil. A partir de les 5, amb la Natura i Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac, una lectura de poemes i contes a càrrec de nens i nenes de 6 a 13 anys, un acte marcat en el projecte Parcs i Biblioteques de la Diputació. Per continuar amb la celebració de la Diada de Sant Jordi, la Biblioteca també proposa, amb la col·laboració del Cor Sant Esteve, a la creació posada en escena de la cançó més bonica del món, una proposta que es podrà gaudir dissabte a partir de 11:45 del matí, que s'adreça a infants a partir de 5 anys. És un recull de cançons tradicionals catalanes enllaçades amb una història escrita pel poeta i traductor castellarenc Miquel Desplot.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a la crònica i l'actualitat de Sant Cugat. Sara Bella.
El veïnat de la Floresta i les Planes segueix reivindicant que els consultoris mèdics d'aquests districtes augmentin la seva capacitat d'atenció, amb més professionals i hores d'obertura. Durant l'any passat, el Centre Social i Sanitari Florestà, que obre 6 hores els dimarts i 5 hores els dijous, va fer 2.454 atencions, de les quals 835 van ser mèdiques. A les Planes, on només hi ha servei d'infermeria durant 4 hores els dijous, es van atendre 9 persones cada mes. El cap de referència per als habitants dels barris de muntanya és el de Vall-l'Oreix, els 11 metges del qual van atendre 2.144 pacients durant l'any passat. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat, la regidora de Salut, Núria Fernández, posa en valor el percentatge de pacients que demanen hora i són atesos en com a molt 5 dies. En el cas del CAP Vall d'Oreix és del 68% mentre que la Floresta és del 82,6%. Sentim Núria Fernández.
Jo trobo que els números canten i és el que, vull dir, una cosa és les sensacions, tothom sempre tenim sensacions, sempre volem que arribem allà i ens atenguin, però l'altra és la realitat. I clar, tu veus que a la Floresta els atenen molt a més abans i a menys un metge, que en el cap de la Lloret tenien més.
Des de l'activisme d'aquests barris, però, no es conformen. Des de l'Associació de Veïns i Propietaris de les Planes consideren que el fet que el servei d'infermeria només obri 4 hores a la setmana fa que el veïnat es busqui la vida. A la Floresta reclamen la tornada de més metges al centre social i sanitari i millores a l'espai, però el conveni que l'Ajuntament ha signat amb el Departament de Salut que ordena l'ús d'aquest espai segueix una altra línia. Dels 4 despatxos que hi ha, un l'usarà el metge, un altre la infermera i un tercer serà per a l'administració de vacunes. El quart queda a disposició dels serveis socials municipals. La propera taula sectorial de sanitat de Sant Cugat farà una diagnosi en profunditat del servei dels consultoris de la Floresta i les Planes.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Aquesta setmana se celebra la Setmana Mundial de la Immunització, una iniciativa de l'Organització Mundial de la Salut que té lloc cada any durant la darrera setmana d'abril. Enguany, el lema és ben clar i directe. La immunització per a totes les persones és humanament possible. L'objectiu, promoure la vacunació com a una de les eines més eficaces i segures per protegir la salut individual i col·lectiva, evitant malalties que poden ser molt greus. Per parlar sobre aquest tema, avui ens acompanya l'Anna Rosales, infermera referent de vacunes del CAP de Sant Cugat, que ens ajudarà a entendre millor la importància de les vacunes, resoldre dubtes freqüents i posar llum sobre la situació actual en l'àmbit local. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Per començar, explica'ns quina és la importància que es facin campanyes com aquesta de la Setmana Mundial de la Immunització.
Doncs mira, les vacunes són un dels grans avenços de la humanitat. Començant per aquí ja...
Això ja seguim. És una gran sentència, no?
Exacte. La vacunació forma part d'un estil de vida saludable, augmentant l'esperança de vida de tots nosaltres, no? És un instrument d'equitat que disminueix les desigualtats en l'assistència sanitària. Les vacunes salven vides. Això està claríssim, no?
Està comprovat.
Comprovat. Protegint-nos des del naixement fins a l'edat adulta de més de 30 infeccions i malalties mortals. Tenim dades de l'OMS que ens certifiquen que durant els últims 50 anys les vacunes han salvat 154 milions de persones. Que es diu aviat, eh? Es diu ràpid, això. Segons aquestes dades també de l'OMS, la vacunació ha donat una millora del 40% de supervivència dels lactants. És a dir, al món actualment viuen més nens que poden celebrar el seu primer aniversari. Les vacunes creen futur. Què volem dir amb això? Que un nen amb una pauta de vacunació completa té més possibilitats d'estar sa per aprendre i créixer i contribuir a la seva comunitat.
Mm-hmm. Enguany l'OMS insisteix que és humanament possible vacunar tothom. Això és possible o tenim encara reptes al davant, com per exemple el dels països del sud global, on ja ara mateix l'accés a la sanitat no és exactament la mateixa que el nord global, i en països on hi ha conflictes bèl·lics. Sí, sí. Aquest és un dels grans reptes, imagino.
Sí, sí. A veure, és un repte important. O sigui, en teoria és possible, és humanament possible vacunar a tothom, no? El que passa és que aquests reptes existeixen. Existeixen sobretot desafiaments logístics, socials i mèdics. Quan dic... jo, per mi, un dels que veig i que realment s'ha contrastat que és un dels més difícils, és transportar i emmagatzemar les vacunes. Les vacunes són uns medicaments que requereixen d'unes temperatures determinades, que són entre 2 i 8 graus. Ni més ni menys. No es poden congelar i tampoc poden passar dels 8 graus. Llavors, això vol dir que s'ha de mantenir una cadena de fred. Aquesta cadena de fred, doncs, en algunes poblacions, vull dir, no pot haver una interrupció de subministrament elèctric. Vull dir, hi ha països que tots sabem, amb conflictes bèl·lics i de més, que doncs, de cop tallen la llum i no se sap quan tornarà, no? Llavors, o, per exemple, en zones molt rurals, com deies tu, no? Països en desenvolupament, doncs, que totes aquestes refrigeradors... que tenen una temperatura contínua, doncs realment és difícil, és difícil. Sobretot també els països amb baixos, amb ingressos baixos, doncs es troben en un mercat que hi ha uns països que tenen més diners, que competeixen per les mateixes vacunes i doncs valen diners.
I s'especula amb tot això.
S'especula. A veure, realment, si som optimistes, doncs si es mobilitzen recursos i fons internacionals perquè es puguin adquirir aquestes vacunes, per tota aquesta logística, doncs...
Com diu l'OMS, és possible.
És possible, però calen fer moltes coses. Sí.
Anna, quines són les principals malalties que es poden prevenir amb les vacunes?
Doncs mira, principals, hi ha, des del naixement fins a l'edat adulta, podem parlar de més de 30 infeccions i malalties mortals. Podríem dir que les més comunes, xarrampió, rubeola, la polio, la diftèria, el tètanus, tosferina, hepatitis, bueno, etcètera, grip, febre groga... Vull dir, les vacunes, el que sí que m'agradaria recalcar és que sí, les vacunes actuen sobre la malaltia que s'està prevenint, però també actuen sobre les complicacions que pot donar en el cas de que es pateixi aquesta malaltia, no? Vull dir, es pot donar que una persona pues, està vacunada, però hi ha un brot epidèmic i pot patir la malaltia. Llavors, les conseqüències, les complicacions no són les mateixes. Per exemple, la vacunació del xarrampió evita complicacions com ara la pneumonia, l'encefalitis i malalties neurodegeneratives molt greus. Les vacunes enfront la malaltia meningocòcica prevenen de les seqüeles de la meningitis, que tots sabem que són unes seqüeles neurològiques força importants. Un altre cas, per exemple, és que també la vacunació en la dona embarassada protegeix a la criatura que ha de néixer doncs, de la rubeola congènita, ja quan són lactants sobre la tosferina, en fi... I també m'agradaria recalcar que les vacunes també protegeixen d'alguns tipus de càncer, com per exemple l'hepatitis B, que dona una prevenció de complicacions derivades de la infecció, com la cirrosis i el càncer de fetge, i la vacuna del papiloma. La vacuna del papilomavirus protegeix davant del càncer de coll d'úter amb les dones, i altres tipus de càncer de vagina i en els homes, de penis, anus i orofaringe, que igual és per homes que per dones.
Ja ho ha deixat anar l'Anna en les primeres respostes que ens donava, perquè, clar, normalment associem les vacunes als infants. Sí. Però, de fet, és important tenir en compte que ens hem de vacunar i hem de fer aquests recordatoris pràcticament al llarg de tota la vida. Quines malalties es podrien reactivar si no hi ha aquesta prevenció que fem amb les vacunes?
A veure, els que ja... Bueno, no és que tinguem més edat, però molta gent s'està oblidant alguna gent ja no se'n recorda de malalties com la polio. La poliomielitis va ser una malaltia doncs, dels anys 60 que la gent va quedar doncs, bueno, amb cadira de rodes, etc. La verola, la diftèria, la rubeola... si disminueixen les persones vacunades d'alguna d'aquestes malalties, que ara es veuen molt, molt rarament, però molt rarament, podrien reaparèixer en forma de brots o epidèmies. Quan la gran majoria de la població està vacunada, doncs es redueix la circulació del patogen.
Clar. I a Catalunya com funciona el calendari vacunal? No sé si hi ha alguna novetat que puguem destacar.
Sí, mira, el calendari vacunal en si ens indica quines vacunes s'han d'administrar, a quines edats, des del naixement a l'edat adulta. Vull dir, abarca tota una franja des de que naixem fins al final. I es basa, pots dir, en què es basa això? Doncs es basa en criteris científics, que són la càrrega de la malaltia, l'efectivitat, seguretat, aspectes ètics i l'avaluació econòmica. Això també és una cosa que pesa. Les recomanacions es revisen i actualitzen periòdicament segons l'evidència científica i la situació epidemiològica. Jo, com a novetat, aquest any destacaria que a partir d'aquest mes d'abril els nois de fins a 18 anys inclosos es podran vacunar contra el virus del papiloma humà. Fins ara era una cosa que només es vacunaven les noies, sí. I a partir d'ara ja es poden vacunar els nois. És un virus molt freqüent que es transmet mitjançant relacions sexuals i que pot infectar tant a homes com a dones a les àrees anogenital i orofaríngia. Cal assenyalar que els nois, igual que les noies, poden transmetre i infectar amb el virus del papiloma humà. Tot i que el càncer més freqüent degut a aquest virus és el del coll d'úter, els homes també poden patir càncer, doncs, com ja he dit abans, no? D'anus, penis i orofaringi, així com berrugues genitals.
Mm-hmm. Hem de recordar que encara hi ha una petita part de la població que dubta, que té recels en respecte de les vacunes. Quins són els mites més habituals que et trobes i com els desmunteu des de l'atenció primària?
Doncs mira, les teories conspiratives fomenten desconfiança, la por i tenen una difusió molt ràpida, sense filtres i sense controls de veracitat. Jo penso que cal promoure una informació fiable, com la que estem fent avui aquí, difondre campanyes d'informació pública i connectar a la població amb els recursos qualificats, no? I educar, sobretot educar els usuaris sobre com identificar la informació falsa i consultar fonts verificades. Les vacunes, nosaltres insistim, són un dels medicaments més segurs que existeixen. Estan sotmesos a control i vigilància continus. La majoria dels efectes secundaris de les vacunes, ai, m'he posat una vacuna, solen ser lleus i transitoris. Doncs, a veure, dolor al braç, febre baixa o cansament, que és una cosa que desapareix en pocs dies. Els efectes adversos més greus són extremadament raros i quan passen s'investiguen per determinar si existeix una relació causal amb la vacuna, és a dir, que estiguin directament relacionats. No existeix evidència científica que relacioni les vacunes amb l'autisme, la diabetes, l'esclerosi múltiple o altres malalties greus. El risc de que passi algun problema provocat per una vacuna és notablement menor que el derivat de contraure la malaltia.
Per tant,
aquí ho dic
més,
tot jo.
Més clar.
Més clar.
Per cert, Anna, com ha canviat la percepció de les vacunes arran de la pandèmia de la Covid-19?
Home, a veure, va ser tot una mica sobtant, no? Perquè de cop la gent es va estranyar que en tan poc temps, no?, es creessin unes vacunes, no?, de que dius, oi, i poden ser segures aquestes vacunes. De fet, les vacunes d'ARN missatger, no?, que eren les que es van posar per tractar la Covid, doncs van suposar un abans i un després. Vull dir, sobretot també eren vacunes que s'estaven... No eren noves en si, ja s'estava treballant sobre el tema de l'ARN missatger per altres tipus de tractament immunosupressor. Vull dir que va ser realment bueno, una adaptació a un nou tipus de vacunes.
Quan, això és molt tècnic, eh? Això que sí. acabes de dir, lo de l'ARN missatger.
Sí, bueno, bueno, molt tècnic. A veure, és un tipus de vacuna que és a nivell genètic, saps? Es modifica aquest... el que porta el missatge genètic i bueno, es treballa molt més fàcil perquè ofereixen una producció més ràpida sense necessitat de cultius cel·lulars ni ous embrionaris, saps que es posa i l'ou i tal, i agilitza molt la producció i tenen la capacitat, aquest tipus de vacunes, d'induir fortes respostes immunitàries.
Mm-hmm. I en un futur, com es veu l'evolució de les vacunes?
Mira, sobretot amb aquestes vacunes d'ARN missatger, han transformat la medicina. Vull dir, realment hi ha un abans i un després. Sobretot amb aplicacions en malalties infeccioses, amb tipus de càncer, nous avenços en immunoteràpia i en personalització de tractaments. Vull dir que això no s'acaba.
Continuarem veient...
Continuarem, igual a l'any que...
Millores.
Moltes millores. Potser l'any que ve estem aquí parlant de...
Una cosa... novetats.
Boia. Ja et dic.
Anna, abans de marxar, un missatge que t'agradaria fer arribar a la ciutadania amb motiu d'aquesta Setmana Mundial de la Immunització.
Doncs jo tornaria a repetir que les vacunes han salvat vides, continuen salvant vides i que segueixen sent essencials per previndre malalties greus. L'evidència científica recolza la seva seguretat i el seu impacte positiu amb la salut és inqüestionable.
Doncs jo crec que més clar, impossible. Agraïm a l'Anna Rosales, infermera referent de vacunes del Cap de Sant Cugat, que avui hagi passat pel programa. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i ara obrim aquesta finestra a l'opinió que un cop al mes, l'últim divendres de cada mes, té com a protagonistes els joves. Volem parlar amb ells i conèixer la seva opinió sobre temes concrets. Avui parlarem sobre aquesta proposta del govern espanyol per aprovar una reforma legal que avanci als 16 anys l'edat per poder votar. I sembla que la idea és fer-ho abans que acabi la legislatura. Volem saber què en pensen els joves sobre aquest tema. I avui els nostres convidats són en Martí... Civit o Civit?
Civit.
Civit. Martí, estudiant de segon de batxillerat, 18 anys?
18 anys.
18 anys. Benvinguts.
Merci.
Gràcies per acceptar la nostra invitació. Anem a Sabadell, allà ens espera el Nic Mainou, que no estudia, no treballa i està a la recerca de projectes. No, Nic?
Així és.
Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
Com està? Tot bé?
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Perdona.
Sí?
Bé, perfecte.
Bé, doncs ens queda la tercera pota d'aquesta tertúlia. Anem fins al Prat, a veure si podem saludar la Clàudia Sanfeliu, de l'associació Criadors Raça Prat. Clàudia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perfecte, mira, ja hi som tots. Per tant, podem començar a plantejar-vos qüestions sobre aquesta decisió. D'entrada, suposo que heu vist la notícia. M'agradaria saber quina és la vostra opinió. Rasa i curta, és a dir, sí, no, si esteu a favor, si esteu en contra, precisament d'aquesta possibilitat que s'avanci l'edat per votar a partir dels 16 anys. Qui vol començar?
Jo mateix. I
vinga. Vinga, Nic.
A mi la veritat és que no hi estic massa d'acord. Diria que sí, però trobo que tal com està ara mateix els joves amb totes les xarxes socials i tot, noto que amb 16 anys s'influencien molt el que diuen a casa. Llavors, dubto que fos com una decisió pròpia. Trobo que ara mateix amb 18, és que ja amb 18 costa de pensar què has de votar per el que et prometen i per tot, així que trobo que amb 16 encara menys. Trobo que si s'hagués fet fa uns anys, dic fa 20, fa 30 anys, hauria estat d'acord amb la decisió, però ara mateix, tal com som els joves, diria que no seria correcte.
Tu tens quina edat, Nic?
Jo 20.
Tu tens 20 anys. Sí. Molt bé. Hi ha algú que estigui en desacord o que opini al revés que el Nic? Clàudia.
Jo estic en contra, també. Jo no crec que sigui adequat, de moment.
Vaja, m'esteu deixant de pedra.
Mira, coincidim els tres, tu.
Coincidiu els tres que no és una edat per poder començar a votar. De fet, aquesta és la vostra opinió. Hi ha una enquesta que el que ens ve a dir és que els joves de entre 18 i 24 anys són el grup d'edat que té menys interès per la política. Segons l'última enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials del febrer passat, el 58,9% d'aquests joves assegura que la política els interessa poc o gens. Us quadren aquestes dades amb el que veieu al vostre entorn? És a dir, veieu que la gent de la vostra edat està poc interessada o gens en la política?
Sí. La veritat, veient com està ara mateix tema classe, o sigui, t'estic parlant com a tema classe i tema també amb
grup
vida social
col·legues
i tal. Sí que és cert que hi ha gent més enterada una mica de la vida política, però hi ha gent que passa i bueno, o sigui, passa completament de tot.
No hi ha cap mena d'interès?
No.
No. I en el vostre entorn, Clàudia?
En el meu entorn tinc gent que, pues, com diu, que hi està molt interessada, però altra gent que és la majoria que ho està molt poc o que quasi no sap ben bé què fa cada partit o com es fa aquesta gestió política.
Nic?
En general crec que hi ha molta desinformació.
Nic?
Doncs en el meu cas, per exemple, jo amb el meu millor amic que ja estudia ciències polítiques, sí que es parla bastant, també a casa meva també es parla, però entre els joves et diria, amb els meus grups sí que parlo, però sí que, per exemple, surts de festa o surts d'aprendre alguna cosa i tal, i notes que la gent no parla de política, la gent cada vegada està menys informada. Bueno, menys, jo trobo que potser sí que estem informats, però sí que no li trobem l'interès que hi havia abans quan jo era més petit. Notaves que la gent sí que estava més informada també perquè eren diferents èpoques del tema d'independentisme i tal, però ara trobo que no s'hi parla massa, la veritat.
Clàudia, tu quina edat tens?
Jo tinc 21.
Tu tens 21. En algun dels casos, algú de vosaltres ha votat? M'imagino que tu, Martí, no? Encara?
No, encara no.
Encara no has votat. Nic, tu has pogut votar?
Sí, he pogut votar, però no ho vaig fer.
Les municipals?
Les municipals, exacte.
Municipals. I
Sí, bueno, que sobre em va tocar la mesa electoral, quan vaig ser els 18.
Quin bon regal, eh?
Sí, m'ha encantat.
Però hi vas anar?
Hi vaig anar. Vaig dir, prefereixo anar-hi que pagar multa, la veritat.
Ja no tenies excusa, no?
Exacte, no podia dir que no.
I Clàudia, tu ja has pogut participar, almenys en municipals, no?
Jo vaig participar a les municipals i a les... Hi ha unes altres, també.
Unes altres, les europees, deurien ser.
Sí, pot ser.
europees. Per què us ho pregunto? Perquè, a veure, de fet, hi ha països com Alemanya o Bèlgica que ja permeten votar als 16 anys en certs comicis. Creieu que aquest model gradual que es vol imposar, començant per les eleccions europees o municipals, seria el més adequat també en el cas d'Espanya? Com ho veieu?
Aviam, és que municipalment, és que crec que al final la gent té tendència a votar el mateix de cara a general que municipals.
Segur?
O, perquè, ja, no sé, per exemple, jo en el cas de Sabadell sí que ho faria pel fet de que, bueno, en el meu cas jo trobo que ara mateix qui és l'alcaldessa no trobo que no ho està fent bé, i trobo que aniria bé un canvi de joves de que, no sé, sortís algun partit polític que només fos de Sabadell, de gent jove, de gent que volgués canviar les coses, perquè és que porten bastants anys aquí a Sabadell fent tripartits, i ara que ha sortit, en aquest cas, el PSC, no tampoc estan canviant massa les coses. Llavors, trobo que sí que... A les municipals, en el meu cas, sí. Però sí. De cara a general, no sé. Mm.
Clàudia... Tu com sí, ho veus que, que es pugui fer així? Perquè tu ja has provat, tens les dues primeres, t'has examinat, diríem ja, no? En els dos casos, sí. En les municipals i les europees, et faltarien les generals.
Jo en el meu cas tinc molt clar que crec que no votaria el mateix a les municipals que en les generals, ara com ara, eh? I a les europees tampoc vaig votar el mateix. O sigui, jo, per exemple, aquí al Prat, jo noto que, bueno, doncs portem també amb el mateix partit molts anys, i no fa les coses de tot malament, però no defensa exactament pues, el que jo defenso. Llavors, pues, de cara a municipals, sí que votaria, bueno, vaig votar a un partit que pues, bueno, és Junts, que crec que dintre el Prat fa molt bona funció, però jo no és un partit que cregui com per les generals, saps? Mm. Crec com en el que fan en el municipi, però no en el que fan generalment.
Martí, tu que encara no t'has estrenat... Quan? Ja has calculat?
Bueno, espero que em toqui d'aquí bastant, la veritat. No sé quan toca, però crec que primer serien generals o... No sé quan toca ja. No sé, sí, ara... no he calculat.
No has calculat?
No.
Et fa il·lusió o no?
No, la veritat, no em fa il·lusió, però si, o sigui, si he de votar, votaré, però no és que em faci realment il·lusió.
Al respecte del que està... I si et pregunto per quines t'agradaria, per quines t'agradaria començar, si municipals, europees, generals, per on t'agradaria començar a exercir el vot?
Home, jo tiraria més municipals, més que res, perquè és on conec més i on estic com més implicat en el poble que no en generals o europees.
I tu creus que votaries el mateix en unes o altres?
No. No, no. O sigui, jo crec que a les municipals es vota més per el que volen fer primer en el poble i després també votes una mica més la persona que no a les generals, que llavors sí que has de mirar com millor el que volen fer en Espanya i a Catalunya una mica en general, tot plegat.
I respecte del que ha comentat el Nick sobre els partits més tradicionals, més convencionals, també penseu el mateix, que són partits que no us arriben, que no us acaben de convèncer i que us agradaria saba nova, gent fresca, gent que us arribés i que fes propostes més del vostre interès?
Sí. Sí, jo crec que sí, que, bueno, en el cas del Prat, això m'ha estat molts anys amb el mateix partit, bueno, portem molts anys amb el mateix partit i és molt difícil, o sigui, no acaba d'arribar a tothom, tot i que la majoria de gent el segueix votant, però no acaba d'arribar.
Mm. Jo, amb els que estem, jo crec que tema Sant Cugat està bé, o sigui, crec que hi ha partits polítics que saben representar bastant bé el poble, però també és d'escollir quins i que surtin elegits, clar.
Però així com ja sabem els que serien de tota la vida, no?
Sí.
Que si un partit socialista, un partit popular, un partit catalanista, un partit més espanyolista. Aquests serien els clàssics, per entendre'ns.
Sí, sí.
No t'agradaria un que fos exclusivament santcugatenc?
O sigui, sí, i a la vegada no. Sí, perquè al final també renovar persones i renovar partits també de vegades va bé per veure també com porten una mica la ciutat i saber què volen fer i què no. No, també, a la vegada, per dir, bueno, és que clar, estàs agafant un poble, bueno, en aquest cas una ciutat que doncs, hi ha moltes varietats de persones, moltes varietats de pensaments, i llavors a veure també quin partit s'està creant. Llavors, pues, una mica també respecte amb quin partit o quina varietat de partit es pot crear.
Mm. Enteneu que, de fet, no sé si sabeu que aquesta reforma l'ha d'aprovar el Congrés per majoria absoluta. Enteneu que hi hagi debat i que es discuteixi si és una data suficient com per assumir bueno, que pugueu tenir a partir dels 16 anys ja la plena ciutadania? Enteneu que hi hagi un debat on en teoria no esteu inclosos? Avui ara mateix sí, perquè podeu dir la vostra, però en general el debat el fan els altres.
Sí, home, és lògic que es faci el debat. És normal pel fet d'això, de saber si una persona és totalment conscient del que està votant. Amb 16 anys, no sé, és això, és el que deia abans. Jo crec que estan condicionats o per el que diuen per xarxes, pel que et prometen i sobretot per el que et diuen a casa. Llavors, que si hi hauria gent, òbviament, que s'informaria, òbviament, però no sé, jo en el cas, quan tenia 16 anys, jo ho diria així, jo tenia que el que volia votar i era perquè em venia de casa, aquella idea. I segurament hauria votat el mateix que hagués votat o me mare i me família. Llavors, no sé, no és que és això, no trobo que seria la decisió correcta, sobretot ara mateix amb els problemes que hi ha a Espanya, generalment sobre els temes d'immigració i de tal. Trobo que una ment d'un xaval de la nostra edat o una mica més jove, òbviament del 16 o 17, vol més canvi i tiraria més cap a la radicalització dels partits en aquests temes, en els temes d'aquells deuen de que escolten per les notícies i diran, doncs, volem canvi, volem tal, llavors ja començaria com el resta d'Europa a tirar més cap a extremes, segurament dretes, com és lògic, i com és lògic em refereixo de que és el que està pujant ara mateix.
Sí, com a tendència actual, diríem.
Exacte, la tendència actual de que tots els partits dels altres països estiguin sortint. Llavors, no sé si seria això.
I, Clàudia, i tu, en aquest sentit, entens que hi hagi aquest debat?
Sí, jo ho entenc, però no, o sigui, és el que hem dit abans, o sigui, no ho comparteixo. Jo crec que aquest debat també no entenc del tot que estigui obert, tenint en compte l'onada extrema de... O sigui, que estan pujant molts nens, perquè no deixen de ser nens, amb molts ideals d'extrema dreta. O sigui, jo, per exemple, bueno, soc cap d'un cau i... Bueno, ara estic amb els més grans, però jo veig nens relativament petits amb uns ideals o molt vinguts de casa o de classe que no tenen molt clar el que estan dient, jo crec. I que això és un problema, vull dir, tu quan estàs amb 18 anys, doncs molts de nosaltres, ja als 18 anys just no votes, per com cauen és molt poca probabilitat, però si cau ja estàs en la universitat o en un altre ambient que no és tan tancat com, bueno, amb 16 anys acabes d'acabar l'ESO i comences el batxillerat, que són ambients molt més tancats i jo crec que la universitat i tal et fa veure altres coses.
A part, jo crec que també falta com molta educació, o sigui, educació política a les escoles. O sigui, crec que a mi només se'm va donar educació, però molt per sobre i moltes pinzellades, molt poques, perdó, a primària, i a partir d'allà ja no es va parlar absolutament res. Llavors, si tu adelantes
l'edat,
no, el 16, que encara no ha rebut aquesta educació perquè no l'està rebent, però igualment si l'estàs adelantant, o sigui, estàs trencant com una mica el ritme que estaven portant, no, d'aprenentatge, de tu anar aprenent una mica com, com van les coses a la vida.
Madurant.
Exacte.
Seria bàsicament madurar. Però no us sentiu com, com assenyalats, com discriminats, perquè, tot i que vosaltres també reconeixeu que o no esteu encara no esteu ben preparats, no sou prou madurs o no esteu prou informats, per què dic això? Perquè és que segur que trobaríem molts adults que estan en el dret de votar i estan en la mateixa situació que vosaltres, que no estan preparats, que no estan prou informats i que segurament no tenen un criteri clar.
De fet, és això, és el que he dit. O sigui, crec que falta... això, que les escoles, instituts o batxillerats o universitats o el que sigui, que es faci una mica d'educació i una mica d'educació política per també que la gent aprengui per almenys, què són els partits polítics, com votes...
o com funciona,
com funciona,
no, la
mica,
democràcia.
No, tot, o sigui, al final estan sortint doncs, idees que estàs dient que estan anant directament contra la democràcia, perquè doncs, la gent no sap com funciona la democràcia.
Uh-huh. Què n'opineu al respecte d'això que estàvem comentant ara?
Sí, aviam, el tema educatiu també, clar... També s'hauria de vigilar amb els professors que ho fan, perquè hi ha molta, hi hauria molt professorat al qual intentaria inculcar el seu pensament i les seves idees polítiques als nens. Llavors, jo crec que s'hauria de vigilar molt amb qui fes una ensenyança, i perquè si no sí que és això. Si tens tendència d'un lloc, tindràs tendència d'un altre. És com, per exemple, perquè puja l'extrema dreta, com deia Natàlia, dius? Perdona.
Clàudia,
perdona. Clàudia. Que deia que això, que hi havia molts nens que tenien moltes idees d'extrema dreta i és pel fet de que, hosti, que trobo que de la seva part ho estan fent bé pel fet de implicar-se en el tema de la xarxa social, perquè tu, no sé, jo que sóc una persona que utilitzo bastant TikTok, em surten quasi tots els dies almenys algun vídeo d'un partit d'extrema dreta. En canvi, els d'esquerres o els de centre o d'on siguin no ho fan, i quasi tots són o Vox o el PP. Són els que estan més implicats, i és una cosa que m'estranya. No entenc per què els altres partits polítics no ho fan. I és una cosa que per això trobo que està pujant l'extrema dreta, perquè s'estan implicant a la ment dels joves. I per això crec que està sortint... em sembla raro que s'hagi proposat de part d'un partit d'esquerres. El fet de que, no sé, s'haurien de fixar amb qui està pujant de cara a la joventut. Llavors, no sé...
Clàudia.
Però que és un mal moviment.
Sí, sí. No, respecte del tema educatiu. Parlava el Martí, també el Nic, de tenir una mica més de coneixement de com funciona tot plegat. I el Nic apuntava més al tema adoctrinament, no?
Sí.
Però, clar, jo crec que es tractaria més d'explicar com funciona el sistema, no? El sistema pel qual ens regim en aquest país, efectivament, què són els partits, com funcionen, explicar, doncs, què és la democràcia, perquè el que ens ha sobtat també últimament són algunes enquestes que, precisament en aquesta línia del que heu estat apuntant, joves que opinaven que, doncs, que tant de bo arribés una altra dictadura. Clar, dona la sensació que els conceptes no els tenim massa controlats.
Perquè no n'hem viscut una. Perquè no n'hem viscut una.
Exacte.
Llavors, no. Clar, què diuen els avis? No, o sigui, a l'època de Franco vivia millor. Bueno, depèn d'on siguis, no?
Clar, i depèn del patiment que et toqués.
Òbviament.
Que et toqués. Sobre el tema educació, Clàudia, tens alguna afegit
sí,
a fer?
Sí, jo vaig tenir la sort, perquè crec que és una sort que jo, si no m'equivoco, tercer o quart de l'ESO, vaig tenir una assignatura d'aquestes que posen com pròpies del centre, que no me'n recordo molt bé, com, bueno, li dèiem CMC o alguna cosa així, que era, sí, no? Que era una profe, la profe que et feia història, però ens feia també una assignatura sobre pues, política, i era pues, un curs que això, els divendres al matí, de pues, una hora a la setmana, i t'explicava com funcionava el sistema polític europeu, estatal i municipal. Llavors tu apremies com els diferents càrrecs polítics i els diferents partits polítics que hi havia en aquell moment. T'estic parlant de fa pues, ja uns quants anys, però que a mi em va semblar bastant interessant i que gràcies a aquella assignatura pues, sé més o menys ubicar-me en aquestes coses, perquè si no tens algú que t'ho expliqui és molt complicat. O sigui, autodidactes ho som tots, però en aquests temes que són més densos potser doncs no és tan fàcil. I jo vaig tenir la sort de tenir aquesta profe que, a més, ella ho explicava pues, com si fos història, però ho explicava pues, el tema polític. I em sembla molt interessant.
Mireu, no sé si recordareu el 9N de 2014, els catalans de 16 anys sí que van poder votar en una consulta que no va ser referendària. Aquesta experiència hauria de servir com a model per fer aquesta reforma estatal que anuncia el govern? És a dir, doncs, si rebaixes l'edat, també fes que la gent jove tingui més interès per participar, no? Proposant alguns temes que es puguin sotmetre a referèndum, per exemple. Què us sembla?
Jo crec... Ui, això em sembla bé, però em semblava bé en aquella hora. Ens podia dir, jo tenia... Bueno, no ho sé, però no tenia els 16 encara. Però sí que és veritat que jo crec que en els meus 16 estava molt més radicalitzada la meva mentalitat que ara. Llavors jo crec que sí que impliques a la gent, però si hi hagués una educació prèvia, vull dir, no pots fer tirar els nens amb 16 anys a votar si no saben, o sigui, si del col·le no ve fet això, saps?
Mm-hmm. Si no hi ha una feina prèvia. Ens queda res, segons. Algú vol fer alguna aportació més?
No, jo també diria que sí, es podria fer servir de no sé, aquesta idea que vam tenir d'aportar. Trobo que, depèn de les votacions que es poguessin fer, sí que es podria posar gent de 16 anys. De,
clar.
No sé, fer-ho molt més democràtic, no que el que diguessin, com es diu, el Parlament, sinó d'idees i tal, que pogués votar tothom, allà com a Suïssa, bàsicament. Mm-hmm. I que podríem participar als 16 anys.
Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies al Martí, a la Clàudia i al Nic per haver participat avui en aquesta tertúlia de joves. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Adéu.
Igualment.
Adéu. Adéu.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 Construccions B3
és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La Braseria. pagesaria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.